Mapamundi.
Bona nit. La crisi andina a tres bandes arran de la mort aquest cap de setmana d'un important líder de les FARC que avança a dues velocitats. D'una banda, empitjora entre Colòmbia i Venezuela. Caracas ha desplegat bona part de les tropes a la frontera amb Colòmbia i Bogotà ha presentat l'equip que hauria de portar el president Chávez al Tribunal Penal Internacional. En canvi, la via diplomàtica sembla que comença a tenir algun efecte entre Colòmbia i l'Equador. La tensió, de tota manera, continua. Per completar aquesta informació sentirem l'entrevista que el nostre enviat especial a Bogotà li ha fet el marit d'Ingrid Betancourt. Anirem també a Texas, d'on aquesta matinada ha sortit un dels candidats a la Casa Blanca. És el republicà, John McCain, que ja ha rebut el suport de Bush. En la banda demòcrata ha guanyat Hillary Clinton, però per poca diferència, i Barack Obama es manté al capdavant. I avui torna a ser notícia el conflicte del gas entre Rússia i Ucraïna, que s'ha tancat en fals després que Gazprom ha restablert el subministrament. Europa respira una mica, però és conscient de la seva dependència energètica de l'exterior. N'explicarem les alternatives. Són les 8 i 34 minuts, us acompanyem fins a les 9. Comencem Mapamundi. El 85% de les tropes veneçolanes desplegades a la frontera amb Colòmbia són ja a les seves posicions i, mentrestant, el govern de Bogotà ha presentat el seu pla per portar Hugo Chávez al Tribunal Internacional. Això pel que fa a un front de la crisi colombiana, el veneçolà. Tot el contrari passa a l'altre front, l'equatorià, allà on aquest dissabte va començar tot. La via diplomàtica dona fruits. Colòmbia i Equador s'han posat d'acord en el contingut de la resolució que ha d'aprovar l'Organització d'Estats Americans. Crònica de l'enviat especial a Bogotà.
El conflicte entre Colòmbia i l'Equador està en vies de solucionar-se després que la diplomàcia continental hagi acostat posicions i s'hagi cuinat a foc lent una resolució de l'Organització d'Estats Americans còmoda tant per Quito com per Bogotà. Colòmbia acceptarà haver violat la sobirania equatoriana en l'atac contra les FARC dissabte passat i no rebrà una sanció de moment, mentre que l'Equador acceptarà les disculpes colombianes després que una missió internacional determini com es va produir el combat amb la guerrilla. El que la diplomàcia no està aconseguint és refredar el clima prebèl·lic entre Colòmbia i Venezuela. La denúncia davant el Tribunal Penal Internacional contra el president Hugo Chávez la justifica Colòmbia com una mesura pacífica i no bèl·lica, com ho és el desplegament militar per terra, mar i aire veneçolà a la frontera. L'equip jurídic colombià ha posat fil a l'agulla i ja té gairebé enllestida la demanda davant el TPI. Sentim el seu portaveu.
Debido a toda esta información, Colombia se siente en este momento en la suficiente capacidad para llevar al presidente Chávez ante la Corte Penal Internacional para que reciba, si así lo determinase la Corte, el castigo correspondiente y se pudieran entonces restablecer las relaciones de armonía y de solidaridad entre nuestros pueblos.
I feia dies que el president veneçolà no deia ni mu, concretament des de diumenge passat. Avui ha parlat, ho ha fet amb el president francès Nicolas Sarkozy, a qui ha deixat molt clar, segons ell, que Venezuela vol la pau i no pas la guerra. Al mateix temps, la premsa colombiana ha denunciat, segons fonts militars de Bogotà, que Hugo Chávez estaria refugiant al cap de les FARC en una finca veneçolana.
Una de les incògnites que ha suscitat aquesta crisi és el futur dels segrestats per les FARC. El nostre enviat especial a Bogotà ha parlat amb Juan Carlos Leconte. És el marit de l'excandidat a la presidència de Colòmbia, Ingrid Betancourt, en mans de la guerrilla des de fa 6 anys.
L'entrevista.
Señor Juan Carlos Leconte, gracias por atendernos. El gobierno de Francia ha dicho que la eliminación del número 2 de la guerrilla de las FARC, el señor Raúl Reyes, puede ser una mala noticia porque parece ser estaba cerca un encuentro del presidente Sarkozy con él. ¿Tenía usted noticias de este encuentro?
Bueno, Francia desde la época de Chirac mandó como 16 o 17 misiones clandestinas a la selva colombiana, algunas de ellas con autorización del gobierno colombiano, y hicieron contacto precisamente con Raúl Reyes, el número 2 que acaban de matar, en unas 16 o 17 ocasiones en la época de Chirac, pero no lograron destrabar la situación. Ahora el presidente Sarkozy, gracias a Dios, ha llegado con más brío, con más compromiso, con más fuerza para tratar de resolver el problema, y el canciller dijo que habían matado a la persona con quien tenían contacto, y eso es cierto, pues desde la época de Chirac hicieron unos 16, 17 contactos con él en la clandestinidad, en la selva colombiana, y yo creo que estos contactos continuaban. Ese era el contacto que tenía el gobierno francés con ellos.
¿Cree usted que la operación que llevó a cabo el gobierno de Colombia en territorio ecuatoriano puede afectar al posible diálogo que mantenía, por ejemplo, el presidente Chávez con la guerrilla de cara a nuevas liberaciones?
Bueno, yo espero que no. La guerrilla de las FARC hace 3 o 4 días mandó un comunicado diciendo que la muerte de este señor Raúl Reyes, no iban a tomar represalias por esa muerte con los secuestrados, y que ellos seguían firmes en el camino de buscar la libertad de los prisioneros que ellos tienen en las cárceles y los secuestrados que ellos tienen bajo su custodia en algún lugar de la selva, bajo el acuerdo humanitario por el cual nosotros venimos luchando desde hace más de 5 años.
Esta operación militar de Colombia en territorio ecuatoriano se está comentando mucho últimamente. ¿Cómo la ve usted?
Bueno, indiscutiblemente sí fue una intromisión, porque aquí se mete en mi casa un ladrón que robó al vecino y viene el vecino a destruir mi casa porque el ladrón está acá, pues yo no lo permito. Pero también entiendo que el gobierno colombiano, en una manera, un afán o un desespero por acabar con este guerrillero, violó la soberanía del territorio ecuatoriano, cosa que es condenable, porque el fin no justifica los medios. Yo creo que le han debido de avisar al gobierno ecuatoriano que estaba este señor en el territorio y que iban a tras él, que no tenían alternativa. Yo creo que eso es lo que han debido hacer, avisar primero y ejecutar la acción después.
¿Le ha sorprendido la reacción del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que a pesar de no haber sido atacado directamente él, ha optado por cerrar fronteras y desplegar fuerzas militares?
Bueno, yo creo que cada gobernante es soberano de hacer lo que quiera. Nosotros no tenemos sino palabras de agradecimiento para con el presidente Chávez, porque es la única persona que ha mostrado resultados concretos en esto de la liberación de los secuestrados. Mi esposa está secuestrada y Chávez la está tratando de liberar. Yo no tengo sino palabras de agradecimiento con él. Ya en los 2 últimos meses ha liberado a 6 secuestrados, uno de ellos, Luis Eladio Pérez, con quien hablé ayer, compartió gran parte de su cautiverio con mi esposa y me dice que la situación es desesperada, es totalmente inaguantable y que si no se le saca ya puede morir. O sea que yo pienso que Chávez está protegiendo su frontera para que no le suceda lo que le sucedió a Ecuador.
¿Y cree usted que lo que ha declarado el presidente Álvaro Uribe de querer llevar al Tribunal Penal Internacional al presidente Chávez puede ser un obstáculo a todo esto?
Bueno, ojalá que no. Yo creo que esa es una idea descabellada, porque el presidente Chávez tiene inmunidad por ser un presidente de una nación soberana y es un presidente que ha sido elegido en elecciones limpias. Yo creo que ahí el gobierno colombiano va a quedar muy mal ante la opinión pública mundial, porque eso no creo que se pueda llevar a cabo. Ojalá que esto no interfiera en la liberación de los secuestrados, porque como ya dije, ellos no aguantan más, y esto, lo que me dijo Luis Eladio ayer y lo ha dicho la opinión pública, eso se convirtió ya en una emergencia. El trajo fue un grito de urgencia por la liberación de mi esposa Ingrid Betancourt.
Bueno, Juan Carlos de Conte, gracias por atendernos.
3 minuts i seran 3:15.
Camí de la Casa Blanca. Les eleccions primàries als Estats Units. Demòcrates i republicans busquen candidat.
Hillary Clinton ha agafat aire aquesta matinada en les primàries demòcrates a la presidència dels Estats Units que s'han fet a Texas i Ohio. L'exprimera dama ha guanyat i, per tant, ha trencat la ratxa de victòries del seu rival Barack Obama. Ara bé, no ha retallat gaire diferències pel que fa al nombre de delegats, que és en definitiva el que importa. En el cantó republicà, John McCain, com s'esperava, s'ha assegurat la candidatura. Enviat especial a Austin, a l'estat nord-americà de Texas. Bona nit.
Hola, bona nit.
Anem pel que acaba de passar. McCain s'ha reunit amb el president Bush, que li ha donat el seu suport.
Doncs sí, ha estat una locució marcada pel to distès i on McCain s'ha dit honorat de rebre el suport d'aquí. L'any 2000 va ser una carnissat rival seu a la lluita per la Casa Blanca. El senador per Arizona estava confiat en que Bush trobi temps per ajudar-lo a la campanya i desvia així les suspicàcies que apuntaven que preferiria mantenir a la distància un president amb baixos índexs de popularitat. Bush, en to sorneguer, assegurava que farà el que calgui perquè McCain guanyi.
Tant si la meva presència al seu costat l'ajuda com si li va en contra, en qualsevol cas vull que guanyi.
El suport de Bush és simbòlic pel traspàs que suposa dins del Partit Republicà i també important perquè el president pot arrossegar nombrosos donants perquè engreixin econòmicament la candidatura de McCain.
Parlem ara dels demòcrates. Una de les coses que es desprèn dels resultats d'aquesta matinada és que Hillary Clinton el que ha fet és comprar temps.
Sí, allarga el debat de la nominació demòcrata, almenys fins al 22 d'abril, això segur, quan Pennsilvània posa en joc 158 delegats. I això és precisament el que li cal a Clinton, delegats. Ahir s'emportava el vot popular en estats vitals per ella, com Texas, aquí a Texas o també a Ohio, però especialment aquí pot acabar perdent en el recompte de delegats, tot pel complex sistema de vot amb caucus incorporat, els famosos dos passos de Texas, i que ha confirmat les previsions que demostren que Obama se'n surt millor en aquestes votacions amb alçada gràcies a la potent xarxa que ha desplegat sobre el terreny a veïnats i a comunitats arreu del país. Aquest precisament va ser l'argument que el senador per Illinois va defensar en la seva locució d'aquesta matinada a San Antonio. And we know this.
No matter what happens. Sabem que més enllà del que passi aquesta nit tenim gairebé el mateix avantatge en delegats que teníem pel matí i estem en camí de guanyar aquesta nominació.
Clinton ho veu diferent. Ara, quina paradoxa es presenta com la candidata del moment dolç, del canvi. La seva competitivitat política, després que no ha defallit des del superdimarts, ha fet que hagi recuperat el seu vot intrínsec, el dels llatins, el dels jubilats i el de les dones. Amb aquesta força renovada advertia que Ohio ha escrit un nou capítol a la història de la seva campanya i a més furgava en allò que considera un dels grans punts febles del seu rival, la seva capacitat de competir el novembre amb John McCain en estats que històricament resulten fonamentals per guanyar la Casa Blanca contra els republicans.
Cap candidat a guanyar la Casa Blanca en la història moderna sense haver guanyat la primària d'Ohio. Si volem un president demòcrata, necessitem un nominat demòcrata que guanyi estats en discussió com Ohio.
I és que Ohio, com recordareu, va decidir la contesa del 2004 a favor de Bush en detriment d'Al Gore, això va ser el 2000, igual com Florida l'any 2000 per desesperació de John Kerry. Ohio i Florida, sigui com sigui, dos estats que ha guanyat Clinton en el cicle de primàries d'aquest any.
Ara, doncs, els republicans ja tenen candidat i, en canvi, els demòcrates continuen en disputa, una situació que, en principi, beneficia McCain.
Sí, aquest és un aspecte inalterable, com és que avui, 5 de març, el Partit Republicà ja té candidat per les eleccions a celebrar d'aquí a 8 mesos i cada dia que passi sense que els demòcrates puguin contrarrestar el discurs de McCain amb un candidat propi serà temps perdut per la formació que aspira a recuperar la Casa Blanca. Clinton i Obama passaran setmanes desgastant-se mútuament mentre McCain remarà en una sola direcció. A més, els aspirants demòcrates han desenterrat ja definitivament la destral de guerra i el pitjor pel partit és que la tàctica els funciona. Clinton ha guanyat Texas i Ohio ponderant en anuncis televisius tot allò que és dolent de Barack Obama amb escàndols de corrupció i anuncis dient que no està preparat per resoldre una crisi internacional a les 3 de la matinada. La campanya, doncs, que s'embruta perquè hi ha molt en joc i el gran guanyador de la situació pot ser John McCain i, òbviament, el Partit Republicà.
Corresponsal als Estats Units despassat aquests dies a Texas, gràcies i bon viatge de tornada a Washington.
Adéu-siau, bona nit.
Les notícies en un minut.
Passa un minut de 3/4, fem una aturada, repassem les altres notícies.
Catalunya viu avui el temporal de vent i de neu més intens d'aquest hivern. Els bombers han hagut de fer unes 300 sortides, la gran majoria pel vent. També hi ha una trentena de carreteres afectades i més de 300 nens s'han quedat sense classe al Pallars i l'Alta Ribagorça. D'altra banda, culpable d'assassinat. Aquest és el veredicte del jurat popular sobre l'acusat de matar a ganivetades, ara fa uns anys, el propietari d'una masia-restaurant de la Garrotxa. Fiscalia i acusació demanen 21 anys i mig de presó. I a Barcelona, a les 8, s'han acabat els serveis mínims de la tercera jornada de la vaga dels autobusos. També s'han resolt pràcticament els retards a les 3 línies de Rodalies de Renfe, afectades per la caiguda d'un cable de Fecsa sobre la catenària a Montcada i Reixac. I pel que fa al temps, a partir d'aquesta nit la nevada afluixarà i demà només quedaran alguns ruixats intermitents en el vessant nord. Continuarà el vent fort i també hi haurà temporal marítim. Les temperatures tocaran fons aquesta nit.
Connexió amb l'equip viari de Catalunya Informació. Bona nit.
Hola, molt bona nit. Bé, doncs, aquesta hora destaquem aturades a la C35 a Cardedeu en els dos sentits de la marxa perquè aquí es dona pas alternatiu per un accident. I també queden cues a la Ronda de Dalt entre la Diagonal i Vall d'Aura en sentit Besòs. A més, recordem que continua tallat el port de la Bonaigua i tres vies més del Berguedà per la neu. I en una vintena més de carreteres al Pirineu és obligatori encara l'ús de cadenes. De moment això és tot. Bona nit.
Catalunya Informació. Tot el dia, cada dia.
Mapamundi, el món en detall. L'actualitat internacional a Catalunya Informació.
Seguim endavant quan passen 3 minuts de 3 quarts de 9. La companyia estatal russa Gazprom i la seva homòloga ucraïnesa han arribat a un acord per posar fi, almenys de moment, al conflicte del gas entre els dos països que de retruc afecta també la Unió Europea. El subministrament complet de carburant de Rússia a Ucraïna s'ha restablert l'endemà que Moscou reduís a la meitat el que envia. Kiev s'ha compromès a pagar 400 milions d'euros pel gas que ha rebut els mesos de gener i febrer. Les negociacions, però, continuen. Crònica de la nostra corresponsal a Moscou.
Gazprom ha anunciat aquesta tarda que Rússia i Ucraïna han resolt el conflicte del gas i que la companyia russa restablirà el subministrament, que havia estat retallat en un 50%, com a resposta al deute ucraïnès, que segons Moscou és de 395 milions d'euros i perquè encara no s'havia arribat a un acord en els esquemes de distribució pel 2008. Per la seva banda, Kiev acusava Moscou de no pagar el trànsit de gas cap a Europa. El 80% del gas que la Unió Europea importa de Rússia passa per Ucraïna. I per això el portaveu de Gazprom ha volgut tranquil·litzar Europa i ha dit que el trànsit de gas per Ucraïna circula amb normalitat. El conflicte del gas està estretament lligat amb la lluita política entre el president ucraïnès, Viktor Yushchenko, i la primera ministra, Yulia Tymoshenko, que és partidària d'eliminar les empreses que fan d'intermediàries en el subministrament. I també amb la tensió de les relacions entre Rússia i Ucraïna a causa de la política prooccidental de Kiev.
Mantenim aquesta connexió amb Moscou, però abans anem a Brussel·les, on, malgrat la contenció en públic d'aquests dies, creix la preocupació per la seva dependència energètica de l'exterior. I és que la Unió Europea compra una quarta part del gas que consumeix a Rússia. Corresponsal a Brussel·les.
La Unió Europea ha mantingut un perfil baix en aquesta nova crisi entre Gazprom i Ucraïna. Quan el gegant rus va anunciar la retallada de subministrament, Brussel·les es va limitar a anunciar que la gasista li havia comunicat que això no afectaria països comunitaris. Però el cert és que les contínues tensions entre Moscou i Kiev pel flux energètic sempre preocupen a la UE. I és que Gazprom és responsable d'una quarta part del subministrament de gas al continent europeu i la major part passa primer per Ucraïna. El lligam amb aquesta xeta és fonamental als països d'Europa central i oriental, menor a França i inexistent a la península ibèrica. Des de fa 2 anys, la UE tracta de reduir la dependència de Rússia cercant altres opcions. El pla energètic, aprovat l'any passat pels caps d'estat i de govern, aposta per augmentar l'energia generada des de dins de la Unió Europea per dependre en mans de l'exterior i també per diversificar els importadors. En aquest sentit, un dels projectes més ambiciosos és l'anomenat Nabucco, que pretén dur gas d'Àsia Central i el Mar Caspi a través de Turquia.
Doncs precisament sobre aquest projecte, el Nabucco. Avui tenim novetats de les antigues dues exrepúbliques soviètiques per on ha de passar el gasoducte. Azerbaidjan i Turkmenistan, separades pel Mar Caspi, han fet un pas endavant per resoldre les velles disputes. Tornem a Moscou.
L'acord al qual han arribat avui Azerbaidjan i Turkmenistan per aclarir un antic deute d'unes entregues de gas Turkmen al país del Caucas als anys 90 és un pas endavant per millorar les relacions bilaterals entre aquests dos països, que han estat tenses a causa de la disputa dels hidrocarburs del Mar Caspi. Europa, que busca rutes alternatives per evitar la dependència gasística que té de Rússia, voldria que aquests dos països col·laboressin més amb el projecte del gasoducte Nabucco, que tindria 3.300 quilòmetres i transportaria gas del Mar Caspi fins a la Unió Europea, passant per Turquia i el sud-est d'Europa. Els Estats Units també estan interessats en que el projecte Nabucco tiri endavant per trencar el monopoli rus en aquesta regió. Rússia, però, té dos projectes rivals més avançats. El gasoducte de la Ribera del Caspi, que portarà gas d'Àsia Central cap al sud de Rússia per la costa d'aquest mar, i el South Stream, un projecte conjunt de Gazprom i l'empresa italiana Eni, que a través de 900 quilòmetres portarà gas rus al sud d'Europa, passant pel Mar Negre i s'evitarà d'aquesta manera Ucraïna i Bielorússia com a països de trànsit. Els acords als quals ha arribat Rússia amb Sèrbia, Bulgària i Hongria en el darrer mes i mig han donat llum verda al South Stream i han reforçat la presència de Gazprom als Balcans i a Europa Central.
Així doncs, aquesta pugna energètica entre Moscou i Brussel·les també es disputa als països que formaven l'antiga Iugoslàvia. Avui la Comissió Europea ha proposat crear una xarxa de transports integral als Balcans, un gest que, en part, va dirigit als descontents amb la independència unilateral de Kosovo. Ens ho explica un altre cop el nostre corresponsal comunitari.
La Comissió Europea proposa negociar en cadascun dels estats balcànics un ambiciós projecte per incloure les xarxes de transport de l'antiga Iugoslàvia dins les de la UE. Brussel·les vol crear una comunitat balcànica de transport amb la figura d'un secretariat permanent. La UE pretén impulsar la construcció i modernització de vies fèrries i carreteres i impulsar el transport fluvial, aeri i marítim. En la vessant política, això suposa oferir una perspectiva europea als Balcans, però real i pràctica, ha dit el comissari de transports, Jacques Bagot.
Aquesta comunitat de transports balcànica és, sens dubte, probablement un dels millors mitjans de fer que els estats balcànics cooperin entre ells i de preparar-los, en el sentit pràctic del terme, per una integració en el futur a la Unió Europea.
La UE ha optat pels Balcans la mateixa filosofia que va originar la construcció europea fa més de 50 anys, crear comunitats econòmiques de caràcter sectorial, com va ser el cas de la del carbó i la C, precursora de la Comunitat Econòmica Europea. Brussel·les no ha quantificat el que pot costar la comunitat de transports, però ha explicat que es finançarà a través dels programes previstos per l'adhesió i amb el Banc Europeu d'Inversions. La UE ja destina cada any uns 800 milions d'euros al desenvolupament dels països balcànics.
L'Apunt, amb Carme Colomina.
En només unes hores, el nou president electe de Rússia, Dmitri Medvedev, va deixar clar que l'estratègia de la força que ha marcat els 8 anys de Putin al Kremlin continua vigent. Dura repressió policial a Moscou contra les manifestacions que qüestionaven els resultats electorals i una nova crisi del gas amb Ucraïna que va posar en alerta el subministrament energètic de la Unió Europea. Encara en el seu paper de president del gegant rus Gazprom, Medvedev ha tornat a fer del gas l'instrument perfecte per mostrar una musculatura política alimentada bàsicament de recursos energètics. Bona part de l'electorat rus sembla creure encara en el mite que Putin els ha tornat el poder perdut, certament no entre els seus veïns. Quan l'antic cap de la KGB va arribar al poder, Geòrgia, Ucraïna, Azerbaidjan i Moldàvia tenien governs amics. Ara totes aquestes repúbliques somien amb entrar a l'OTAN, quan abans millor, enfrontades amb una diplomàcia russa instal·lada en la confrontació. Fa 2 anys, Moscou ja va tancar l'aixeta del gas a Ucraïna, en el que es va interpretar com una clara represàlia a la Revolució Taronja que va entregar el govern de Kiev a una coalició prooccidental. Els antics herois taronges, que avui tornen a ocupar el poder, fa temps que van perdre la màgia de la revolució enmig de lluites internes, que encara els debiliten més enfront de Moscou i en el seu paper de socis fiables de la Unió Europea. Brussel·les assegura que aquesta minicrisi del gas està mal tancada i ha deixat cicatrius i desconfiança. Gazprom diu per la seva banda que només es tractava de pressionar pel cobrament de rebuts impagats. En qualsevol cas, el moment i el mètode escollit és una declaració de principis, una clara senyal de continuïtat.
Mapamundi.
Els 5 minuts i seran les 9. El primer ministre britànic Gordon Brown ha frenat un intent de l'oposició d'aprovar un referèndum sobre la nova reforma de la Unió Europea, l'anomenat Tractat de Lisboa. El Parlament ha votat contra l'esmena que han presentat els conservadors al projecte del govern per aprovar el nou tractat. Corresponsal a Londres.
L'esmena al projecte de llei presentat pel govern, que comptava a més amb el recolzament del Partit Nacionalista Escocès i Galès i amb alguns diputats rebels laboristes i 13 liberaldemòcrates, ha obtingut 248 vots a favor, mentre que 311 hi han votat en contra. El govern havia argumentat que no calia un referèndum perquè el Tractat de Lisboa és diferent a la Constitució Europea, mentre que l'oposició conservadora deia que aquest tractat i la Carta Magna són exactament el mateix, i a més asseguraven que en la campanya electoral de les eleccions generals passades es va prometre als britànics que hi hauria una consulta popular al respecte. Però malgrat la derrota conservadora, aquí no s'acaba la guerra entre els partits polítics britànics sobre Europa, perquè els Tories tenen la intenció de portar aquesta qüestió a la Cambra Alta, la dels Lords.
A la Xina, el discurs anual del primer ministre davant l'Assemblea Nacional Popular ha servit per exposar una de les preocupacions principals del país, la inflació. Amb un discurs de més de 2 hores, Wen Jiabao ha obert la reunió anual del Parlament, que s'allargarà durant 13 dies.
Davant de 3.000 delegats asseguts a l'imponent Palau de l'Assemblea Popular, situat a la plaça Tiananmen de Pequín, Wen Jiabao ha recordat que l'economia xinesa està interconnectada amb els mercats internacionals.
Augmenten els factors d'incertesa i els riscos generats pel canvi de l'entorn econòmic internacional, mentre que a mesura que la globalització econòmica avança, l'economia xinesa queda més lligada a l'economia mundial. L'actual desequilibri a l'economia global només fa que empitjorar i s'alenteix el creixement global que fa més ferotge la competència internacional.
L'economia xinesa sembla que no té aturador. El 2007 va créixer un 11,4%, però l'acompanya una inflació galopant. El passat mes de gener va arribar al 7,1%, la xifra més alta de l'última dècada. Deixant de banda les consideracions macroeconòmiques, l'increment dels preus dels productes bàsics pot crear un descontentament i trencar l'estabilitat social dels 1.300 milions de xinesos. Alguns analistes consideren que aquesta és la primera preocupació dels polítics xinesos.
I encara una última informació. Israelians i palestins reprendran les converses de pau suspeses tot i la recent ofensiva israeliana a la Franja de Gaza, que va costar la vida a 125 palestins, la majoria civils, i també a 3 israelians. Almenys així ho ha dit la secretària d'Estat nord-americana, Condoleezza Rice, que ha acabat avui una visita al Pròxim Orient. Abans, però, el president palestí Mahmoud Abbas ha deixat clar que no pensa tornar a la taula de negociacions si no s'acorda prèviament un alto al foc a la Franja de Gaza.
La contraportada.
Bernd Debusmann, un dels columnistes de l'agència Reuters, explica avui que han trobat una llibreta d'un exagent d'operacions especials de la CIA on s'expliquen detalls curiosos dels preparatius d'una acció encoberta per capturar Osama Bin Laden. Això va passar al 1998, 3 anys abans dels atemptats de l'11 de setembre. Es veu que la CIA va voler determinar com havia de ser la màscara amb la qual volien tapar la cara del famós terrorista. Calia trobar un material plàstic que no li irrités la barba. També es va pensar a encarregar el disseny ergonòmic del seient de l'avió amb el qual seria transportat després de capturar-lo. Els dispositius de retenció també havien de ser especials perquè calia evitar la fricció amb la pell. El cert és que l'operació es va cancel·lar perquè l'administració Clinton tenia por que pogués anar malament, que l'avió s'estimbés i que Bin Laden morís. Es va témer que la reacció del món àrab hauria estat molt difícil de controlar. Qui ens ho havia de dir? Nosaltres, que pensàvem que els agents encoberts de la CIA eren tots uns sanguinaris despietats. Bona nit. Demà tornem amb el Mapa Mundi, edició Europa.